UFO migdia amb Dolors Lleó.
Molt bon dia, és dijous 7 d'octubre. Comencem edició informativa amb els principals, avançant els principals titulars informatius de la jornada, com fem sempre, amb Naomi Esteve. Bon dia.
Molt bon dia.
Candini confirma la voluntat del govern municipal de no apujar l'IBI.
En una entrevista a la ciutat ha assegurat que buscaran la manera de congelar-lo fent esforços i equilibris amb la resta d'impostos per obtenir els ingressos que permetin quadrar els comptes del proper exercici. Candini també ha admès que el consistori ve d'una situació econòmica molt delicada, amb un increment de la despesa i amb menys ingressos a causa de la pandèmia de la Covid, una situació a la qual s'hi li ha d'afegir la pèrdua de l'IBI de l'autopista, uns 240.000 euros que el consistori deixarà de percebre.
Més coses. L'Ajuntament que insisteix en reclamar la incapacitació de l'home sense llar.
Reconeix que és l'única manera per garantir que l'home estigui ben atès i rebent el tractament que necessita. Aquest estiu va ingressar de manera voluntària en un centre de salut mental de Mataró, d'on va sortir al cap d'uns dies. No podem segrestar ningú, ha manifestat l'alcaldessa Candini.
I Ciutadans, que proposa habilitar una zona d'esbarjo infantil a la plaça del Bunyol.
Guillermo Gomis, portaveu de la formació Taronja, també ha demanat que s'arregli el terra de cautxo de l'espai de jocs de la plaça Vicenç Ferrer.
I avui es fa una taula rodona sobre la llei de l'eutanàsia.
A l'Associació de Facultatius Sèniors de la Corporació de la Parròquia de Calella han organitzat la taula rodona que es farà avui dijous a Can Saleta sobre la despenalització de l'eutanàsia. A quina bona mort volem, si recollirà la visió mèdica, jurídica, moral i religiosa de la llei que regula la prestació d'ajuda a la mort voluntària per part de la sanitat pública. La cita és avui a les 8, l'accés és lliure i l'aforament limitat.
I hem d'anotar a l'agenda una nova presentació literària a la Biblioteca de Calella.
El psicòleg i historiador de l'art Antonio Amaro presentarà a Can Salvador de la plaça dos títols en què analitza la representació de l'arquetip en el barroc i en les imatges del tarot. Es farà demà divendres 8 d'octubre a 6:45 i cal fer una reserva prèvia d'assistència.
I pel que fa a la previsió del temps, avui jornada de temps estable, amb alguns núvols residuals a la costa, temperatures sense canvis, avui màximes de 22 graus a la tarda. Això sí, es reforçarà el vent de Garbí amb cops de fins a 40 km per hora. Comencem a l'espera que es convoqui el ple d'ordenances fiscals pel 2022. L'alcaldessa ha avançat la voluntat del govern municipal de no apujar l'IBI. Assegura que buscaran la manera, fent esforços i equilibris amb la resta d'impostos, per obtenir els ingressos que permetin quadrar els comptes del proper exercici. L'alcaldessa ha admès també que el consistori ve d'una situació econòmica molt delicada, amb un increment de la despesa i amb menys ingressos, derivat tot plegat de la pandèmia de la Covid. L'any passat, l'executiu ja va optar per congelar les taxes, impostos i preus públics, atenent a l'impacte que va tenir la crisi del coronavirus.
En una entrevista al programa La Ciutat, l'alcaldessa Montserrat Candini assegurava aquesta setmana que la voluntat del govern municipal és tornar a la normalitat del 2019 amb la mínima pressió fiscal.
En el ple d'ordenances hem d'intentar reequilibrar doncs, lògicament, els diners. La voluntat a dia d'avui és que, insisteixo que és la voluntat a dia d'avui i que la finalització del treball doncs, encara no està tancada. La voluntat per part de l'equip de govern és, per exemple, és no pujar l'IBI. Si això ho aconseguim, tant de bo. Que no podem aconseguir, perquè ensenyarem els números i ho explicarem de manera clara, per suposat, però la idea és aquesta.
Candini també ha admès que el consistori ve d'una situació econòmica molt delicada, en part del romanent utilitzat per fer front a la pandèmia de la Covid i amb múltiples ajornaments de pagaments per part d'empreses i societats. També ha recordat que amb la fi de la concessió de la C-32 tampoc podran comptar amb l'IBI de l'autopista, uns 240.000 euros que a partir del gener es deixaran d'ingressar, una xifra a la que s'hi sumen els 220.000 euros que fa prop de dos anys que el govern tampoc no percep per la supressió de la taxa per l'ocupació de la via pública amb taules i cadires a bars i restaurants durant la pandèmia de la Covid.
Hem d'acabar de fer els números, i vostè mateix ha dit, són 244.000 l'autopista, no 200, 244.000 l'autopista, i venim d'on venim, no? Que venim d'haver menjat bona part del romanent, venim de deixar de percebre moltíssima quantitat de diners, venim de que moltíssimes persones i empreses i societats, doncs, diguem-ne, que han demanat ajornar doncs, els seus pagaments, no? I en aquest sentit, és clar, allò que no entra no pots fer. Venim d'unes circumstàncies que no hi comptàvem ningú, de la pandèmia. Nosaltres hem fet un esforç enorme, econòmicament enorme, i estem en aquest període.
Ara el govern municipal treballa per acabar de tancar la xifra d'ingressos directes que recaptaran el 2022.
I a tot això es continua buscant la manera de resoldre la situació de vulnerabilitat de l'home sense llar que fa mesos que viu i dorm pels carrers de Calilla. Fons municipals exposen que podria patir algun trastorn mental i que per això s'ha sol·licitat judicialment la seva incapacitació. D'aquesta manera se'l podria ingressar en un centre on rebés l'atenció i els tractaments que necessita.
Fruit del treball conjunt entre serveis socials i equips de psicòlegs, l'Ajuntament de Calella va aconseguir que la persona sense llar accedís de manera voluntària a l'ingrés en un centre de salut mental de Mataró, però al cap d'uns dies tornava a rondar per Calella, per sorpresa dels veïns i del mateix govern municipal, que confiava que aquesta última intervenció aportés una solució definitiva a la situació de vulnerabilitat que pateix l'home i alhora als problemes de convivència que s'estaven generant al seu voltant. L'alcaldessa assegura que ningú els va comunicar de la sortida de l'home del centre i com a persona adulta que és, ningú pot obligar-lo a tornar a ingressar. En una entrevista aquest dimarts al programa La Ciutat, Montserrat Candini ha afirmat que estan fent tot el que està a les seves mans per ajudar-lo, però que els cal la intervenció d'un jutge per assegurar que està ben cuidat i en tractament.
I vull que li quedi clar a tothom això. No es pot segrestar a ningú. És una persona adulta que nosaltres de manera reiterada demanem al jutge que actuï per favor i que l'incapaciti. Estem amb el de seguir treballant cada dia amb aquesta impotència que et dona, una barreja entre doncs, diguem, pena per la persona i impotència des del punt de vista doncs, de que clar, que això s'ha de solucionar, és la persona que crida, que hi ha dies que té episodis més difícils que l'altre dia, però bé, tenim aquest doble sentiment.
L'alcaldessa ha explicat que la insistència de l'Ajuntament perquè l'home rebi una bona atenció i estigui en les millors condicions possibles. Assegura que ara mateix es troba amb les mans lligades, que no tenen marge d'actuació, malgrat el sentiment de tristesa que genera tota aquesta situació.
Doble petició de Ciutadans pel que fa a les àrees de joc infantil que hi ha a Calella. El regidor portaveu de la formació taronja, Guillermo Gómez, ha plantejat que s'instal·lin alguns elements a la plaça del Bunyol per poder atendre així un sector de la ciutat on hi ha poca oferta, diu.
Segons Gómez, les famílies que viuen a Pequín o a la zona turística s'han de desplaçar molts carrers per portar els nens als gronxadors. Per això proposa habilitar-ne algun element d'esbarjo a la plaça del Bunyol. Ho plantejava en l'última sessió plenària.
Que viven en esa zona, el parque más cercano que tienen o es el de Vicent Ferrer o el del Paseo del Mar, ¿vale? Y bueno, dicen que hay espacio, no habría que colocar muchas cosas, pero dos o tres aparatos de diversión, pues que no estaría mal.
Ciutadans també ha demanat que s'arrangi el terra de cautxo del parc infantil de la plaça Vicent Ferrer, que està malmès.
Gairebé 10 minuts per sobre de la una del migdia. Seguim en directe a l'Info d'avui dijous 7 d'octubre, Ràdio Calella Televisió. Més coses. L'eutanàsia és legal a l'estat espanyol des del passat mes de juny. La llei que ho regula és una llarga reivindicació dels moviments pel dret a morir dignament i ara ja es garanteix a la sanitat pública. La seva entrada en vigor ha despertat el debat sobre les implicacions que té, els dilemes morals i ètics que poden tenir els professionals que assisteixen la mort anticipada o fins i tot aspectes més relatius a l'àmbit legal. Tot plegat va propiciar l'organització d'una taula rodona per posar-ho tot damunt la taula i reflexionar-hi des d'una perspectiva àmplia i recollint, a més, diverses visions. Una taula rodona que es farà aquest vespre a Can Saleta, a les 8, amb accés lliure i aforament limitat. Una taula rodona, Naomi, que organitzen l'Associació de Facultatius Sèniors de la Corporació i també la parròquia de Calella.
I que porta per títol Quina bona mort volem. La taula serà una posada en comú de les diferents visions que hi ha sobre la llei de l'eutanàsia. I participaran el doctor Narcís Cortada, membre del Comitè d'Ètica Assistencial de la Corporació de Salut del Maresme i la Selva, l'antropòleg Josep Maria Fabrilca, el teòleg Gaspar Mora i el jurista Jordi Salvanyà. La moderarà la doctora Núria Masnou. El doctor Pere Puig, de l'Associació de Facultatius Sèniors de la Corporació de Salut del Maresme i la Selva, impulsor d'aquesta taula rodona, ha explicat que s'han volgut donar resposta a l'interès ciutadà que va suscitar la despenalització de la mort assistida i que, de forma expressa, que s'hi ha convidat a una persona que hi aportarà la visió religiosa.
Tenia, doncs, aquest interès ciutadà, no? I jo no volia, d'alguna manera, deixar una cosa tan important només amb l'aspecte mèdic o amb l'aspecte jurídic, sinó que es tenia que tractar també l'aspecte moral, l'aspecte religiós, l'aspecte, diguem-ne, creencial de les persones. I per això hi ha hagut, pues, aquesta introducció d'un doctor en teologia, que és el doctor Gaspar Mora, que donarà aquest aspecte, diguem-ne, teològic a l'aspecte catòlic, evidentment perquè ell és capellà, a l'aspecte catòlic de lo que és la mort.
En una entrevista al programa La Ciutat, el doctor Narcís Cortada ha explicat com s'ha regulat l'accés a la prestació d'ajuda a morir des de la sanitat pública. Ha comentat que es registren administrativament totes les peticions que es fan, s'acceptin o no, i que se segueix un procediment burocràtic individualitzat i que preserva la intimitat del pacient. La decisió final es pren a la Comissió de Garantia i Avaluació, formada per juristes, metges i infermeres, que constitueix el Departament de Salut. La llei estableix dos supòsits per sol·licitar l'eutanàsia.
Són dos, i són obligatoris. Que hi hagi una malaltia molt avançada que tendeix a progressar sense opcions de control i de tractament i que comporti un gran patiment físic. L'altre supòsit és una condició de salut de la persona on hi hagi una gran càrrega de patiment físic, psicològic, moral, perda de sentit, però no poder, no amb un pronòstic tan curt. En el primer cas podríem parlar, per exemple, de malalts oncològics.
El doctor Cortada ha comentat que la llei atén també els professionals que objectin o en general per un cas concret. Hi ha registres autonòmics en què s'inclouen de forma confidencial els sanitaris que no vulguin practicar l'eutanàsia.
Recordem, taula sobre l'eutanàsia aquest vespre a les 8 a Can Saleta. L'Oficina Antifrau de Catalunya té obertes dues investigacions a l'Ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres per possibles irregularitats en alguns pagaments que s'haurien beneficiat directe o indirectament alguns membres del govern municipal d'Esquerra. La primera petició d'informació és sobre les dietes per assistència que va rebre l'alcalde, el republicà Joan Mora, durant el mandat 2015-2019 i que podrien ser irregulars. Aquesta investigació es va iniciar el mes de març arran d'una denúncia d'un particular que va avisar de possibles irregularitats en els percentatges de dedicació i també de les cotitzacions a la Seguretat Social per part d'alguns membres del consistori. La segona investigació gira al voltant, en aquest cas, de pagaments, també sota sospita, a quatre empreses del poble que tenen una vinculació familiar amb tres regidors del govern. En un comunicat, l'executiu assegura que col·laborarà amb la investigació, admet que la resposta als requeriments d'antifrau ha estat lenta perquè es reclamaven documents originals escanejats durant el període de vacances. I una veïna de Tordera ha denunciat que una bala d'un caçador li ha entrat a casa i ha impactat contra el seu llit. Els fets van passar el cap de setmana. Al caravàning de la zona d'Àgora Park, segons el relat de la veïna, se sentien diversos trets de bala a la zona. Un dels projectils, diu, va acabar entrant al seu mòdul, impactant contra el llit, on ella estava estirada en aquell moment. Segons explica, va poder identificar el vehicle del caçador, que es va donar a la fuga i va deixar abandonat el seu gos. La veïna va presentar denúncia a la policia local, que va fer la comprovació de danys i va obrir diligències per donar-ne tràmit a la Generalitat de Catalunya i també en paral·lel a la Societat de Caçadors de Tordera. Des de Gent Rural es recorda que en nuclis urbans, urbanitzacions o càmpings no es pot caçar a menys de 100 metres de distància. Antoni Amaro ha analitzat la representació de l'arquetip humà en l'art i ho ha plasmat en dos assajos publicats per Olanyeta Editori, que demà divendres 8 d'octubre es presentarà a la Biblioteca de Calella. Serà 6:45 del vespre, els dos llibres. Aquest és un acte que organitza la llibreria La Llopa i que té aforament limitat. Per això es demana fer reserva prèvia d'assistència a través del formulari que es pot trobar al blog a internet de l'equipament cultural.
Arquetipo, mito, arte i tarot. I arquetipo, mito i arte en el barroco són els llibres que el psicòleg i historiador de l'art Antoni Amaro presentarà a la Biblioteca de Can Salvador de la Plaça. Són un viatge per la filosofia, el món simbòlic i l'inconscient i l'història de l'arc occidental. Per assistir-hi cal fer una reserva prèvia al formulari d'inscripció que trobareu al blog de l'equipament cultural.
I el Calella Film Festival presenta aquest vespre The Badger, una pel·lícula iraniana del 2020 que competeix a la secció low budget de produccions de baix pressupost, un thriller dramàtic dirigit per Kazem Moller sobre una dona de 40 anys que s'enfronta a un estrany incident, i això just abans del seu segon matrimoni.
El segrest del seu fill d'11 anys desencadena la història de The Badger, la producció iraniana finalista de la secció oficial Low Budget. Després d'un esforç considerable, Sudel, la protagonista, es veu obligada a demanar diners al seu exmarit per pagar el rescat. Després d'aconseguir que l'alliberin, s'adonen que tot plegat era un pla del seu fill perquè tornés amb el seu pare. La pel·lícula es projecta a les 8 del vespre a la Sala Mozart.
Això serà a les 8, el segon passi, a les 10 serà de la pel·lícula Lifeline, una pel·lícula d'aventures txeca protagonitzada per un pare i una filla que emprenen un viatge junts a una illa nòrdica. La història i el guió de Rudolf Havling han estat valorats pel jurat perquè competeixen en aquest cas a la secció Creative Rosebud.
A les dames es marxinou. S'ho tvojí mámou už 30 let, dlouhá doba.
Els protagonistes són un cirurgià cardíac i la seva filla de 21 anys que pateix una malaltia congènita justament de cor. Ell pren la decisió de ser qui l'operi i ho fa abans de viatjar junts pels paratges d'una illa nòrdica. Aquells dies, fora de casa, a ell li comencen a entrar els dubtes sobre la intervenció, sobre si la intervenció va ser exitosa. La línia que separa la realitat i la ficció es dibuixen en aquesta història que es va estrenar en plena pandèmia i que es podrà veure a la Sala Mozart a les 10 de la nit.
Doncs és la proposta per avui del Calella Film Festival. Recordeu que totes les pel·lícules seleccionades per competir a les dues seccions oficials del certamen es podran veure a la Sala Mozart fins dissabte i que l'entrada costa 4,50 € i que es pot comprar a la pàgina web del festival i on també hi ha abonaments.
Net i Polit us ofereix el temps.
Molt bé, doncs acabarem, com sempre, amb la previsió meteorològica de Quim Serra. Bon dia.
Hola, molt bon dia. Avui la jornada de moment s'ha de mantenir sense complicacions. Esperem un dijous dominat pel temps estable i per l'ambient assolellat a tota la comarca. Aquest domini del sol, tot i alguns núvols baixos a primeres hores del matí, el que ha favorit és que les temperatures mínimes hagin baixat i de forma clara respecte a les d'ahir. Per tant, ens hem d'abrigar una miqueta més aquest matí, però cap al migdia tindrem temperatures una mica més elevades i alguna màxima pot arribar fàcilment als 23 o 24 graus. Per tant, una situació dominada per aquest contrast de temperatures molt típic d'altra banda de la tardor. De moment sense precipitacions, com dèiem, amb vents que avui bufaran fluixos aquest matí, lleugerament moderats aquesta tarda de component sud-oest, amb una situació marítima que estarà dominada per marejol amb mar de fons i aquesta tarda marees de maró. Pel que fa a la predicció, de demà divendres sembla que durant la matinada, a primeres hores del matí, els núvols baixos seran abundants i això farà que les temperatures mínimes puguin pujar
en alguns casos d'una forma notòria. Es notarà aquest augment de la temperatura nocturna. Per contra, durant mig matí ja dominarà el sol, al migdia també i a la tarda, i per tant les temperatures màximes es mantindran semblants a les d'avui, fins i tot en alguns punts podrien pujar respecte a les que hem tingut avui altre cop. Els valors més alts oscil·laran cap als 24 graus. Pel que fa als vents, de cara a demà, continuaran fluixos, força variables al matí, girant cap a component sud-est de cara a la tarda, amb ràfegues moderades al sud de la costa maresmenca. La predicció per dissabte indica que novament tornem a tenir força núvols baixos al matí, però després aniran marxant i no hauran de deixar precipitació. Sí que n'hi haurà cap a la costa de Tarragona, però sembla que no arribaran finalment aquests ruixats aquí a la nostra comarca. Per tant, continuem amb un dissabte amb tranquil·litat meteorològica, però això sí, amb temperatures que podrien baixar una mica, tant les nocturnes com també, sobretot, les temperatures diurnes. Diumenge tot continuarà més o menys igual, amb alguna nuvolada de tarda, però sense precipitacions i amb unes temperatures que, de moment, es mantindran sense canvis importants.
Net i Polit us ha ofert el temps.
En la situació actual, Net i Polit ofereix els seus productes d'higiene professionals a empreses i establiments que estiguin oberts o que es disposin a obrir properament, així com a clients particulars. Net i Polit disposa de productes amb efectivitat satisfactòria i homologada per la neteja i la desinfecció de terres, mobiliari i mans. A Net i Polit disposem de dispensadors manuals per als clients dels establiments amb muntatge gratuït a paret del vostre establiment a l'adquirir els nostres productes hidroalcohòlics. Consulteu les ofertes vigents. Informació de dilluns a divendres de 9 a 13 hores al 93 766 0074 i per mail netipolit13@gmail.com. Net i Polit, carrer Sant Jaume 442, Calella.
Una i gairebé 23 minuts posem punt i final aquí a l'info d'avui dijous 7 d'octubre. Naomi Esteve, gràcies. Fins demà.
Fins demà.
També agraïments a Víctor Riera, que ens ha acompanyat als controls tècnics. Tots tres i serem aquí demà puntuals a la una i amb més notícies. Fins llavors ja sabeu que podeu seguir connectats a l'actualitat local al portal radiocalellatv.cat. Fins demà. Bon dijous.
Recupera l'informatiu a radiocalellatv.cat.